Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de la Milla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez.
Benvinguts una setmana més al programa d'informació política municipal. Benvinguts al Parlem-ne. Darrera edició d'aquest programa abans de les vacances de Setmana Santa i avui ens acompanyen, tornant a obrir el torn a la roda amb les diferents formacions municipals representades al plenari municipal de la Milla de Mar, els regidors del grup municipal de Compromís per la Cala, el senyor Antonio Espuny i la senyora Mari Marçal. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Anem a repassar actualitat municipal, diversos temes d'actualitat, i aquest dimecres precisament es posa inici a una de les, entre cometes, promeses electorals que les formacions que governen a la Milla de Mar portaven, que feien referència precisament a l'auditoria de procediments de gestió per analitzar doncs com s'havia dut a terme doncs les diferents contractacions i adjudicacions, sobretot a la Cala Gestió. Aquesta seria una mica la notícia que avui destacaria.
Sí, avui hem començat i bueno, se tracta d'analitzar si els procediments han sigut correctes i a partir d'aquí pues, bueno, traure'n conclusions, perquè el volum de documentació és important, ja estaran treballant uns quants dies i llavors el resultat, sigui quin sigui, l'exposarem a la població i els direm el que s'ha trobat i el que no s'ha trobat, i el que s'ha vist i el que no s'ha vist. I a partir d'aquí, doncs, bueno, obrà en conseqüència. El que passa que hi ha moltes coses que al nostre entendre o a l'entendre d'una persona normal que no té al cap present tota una sèrie de normatives, doncs se fa difícil d'entendre les actuacions que es van tindre i sobretot els costos que en un determinat moment s'han pagat per determinades obres, que al final ho hem acabat pagant tots els veïns o ho acabem pagant tots els veïns. I d'això es tracta, sapigui què és el que ha passat i si hem de demanar responsabilitats amb un o altre, doncs, o en qui sigui, demanarem responsabilitats com a conseqüència dels resultats.
Per què s'ha tardat tant doncs a iniciar aquest procés? Perquè és cert que això ho venien anunciant des de fa mesos, en la passada reunió informativa amb els veïns de la població, ja ho van anunciat i ha hagut de passar des del novembre fins al març perquè es posi en marxa.
Sí, això ha sigut en part perquè hem tingut que demanar a diverses empreses que ens presentessin ofertes sobre aquesta feina i llavors a partir de les ofertes que se'ns ha presentat doncs, hem escollit una empresa perquè ho pugui portar a terme. Llavors també per la disponibilitat d'aquesta empresa per poder començar els treballs, doncs, bueno, li anava bé començar el 16, doncs, avui comencem.
Des de l'oposició, el grup de Convergència i Unió parlava la setmana passada en aquest programa que criticava una mica el fet de que no s'hagués realitzat una auditoria econòmica com vostès prometien.
Sí, però és que l'auditoria econòmica, que són simplement sumar els ingressos i les despeses i veure les factures que reflexen aquestes despeses o els ingressos, en aquest cas els impostos que s'han cobrat, i això tenim personal suficient a la casa com per a que mos sumien i que mos donin els resultats reals de la situació econòmica del nostre ajuntament. No cal gastar-nos uns diners per a fer unes feines que des de baix de recaudació, des d'intervenció, se fan habitualment i des de la Cala Gestió, amb el control també d'intervenció, se tinen. Llavors era simplement sumar factures i lo important és veure si realment el que s'ha pagat correspon al servei que s'ha donat, i això ja és un altre tipus d'auditoria. Sumar la factura per un servei equis que puja 35.000 euros o 40 o 50.000 euros, doncs és molt fàcil. El que no és tan fàcil és determinar si aquest servei que determina aquesta factura que s'ha donat valen aquests 50.000 euros o no, i això és el que anem a fer ara.
Han calculat el temps estimat que pot durar aquesta auditoria? Els han informat des de l'empresa adjudicatària al servei?
És un temps obert, perquè tot dependrà de la complexitat dels expedients i de la necessitat d'informació complementària que necessiti l'empresa que executarà aquesta auditoria. Per tant, no podem dir durarà una setmana, durarà dos o durarà tres. Durarà el temps que calgui per a que es, realment s'aclarixin o poguéssim arribar a saber exactament què és el que ha passat i si totes les factures aquestes que sumant i restant estan clares, si realment valien aquests imports que hem sumat i que hem restat al seu moment.
Per tant, doncs, aquesta auditoria de procediments de gestió que es posa en marxa aquest dimecres i que doncs, anirem pendents, doncs, entenem que també hi haurà l'apse de les vacances de Setmana Santa pel mig, però és cert doncs, que veurem doncs, el pròxim mes d'abril sí. O al mes de maig alguns resultats.
Sí, ja torno a repetir, no hi ha fetges per a que surtin els resultats ni per a que s'acabi, eh? Vull dir, això ho hem deixat obert, no volem portar ni donar pressa a ningú, sinó simplement volem que es faci una feina ben feta. I com que a vegades la feina ben feta està barallada amb les urgències i amb les presses, hem demanat que volem una feina ben feta i no una feina ràpida, sinó una feina ben feta.
Entenc que en aquesta auditoria també hi pot aparèixer doncs, la residència, que és un altre dels aspectes que també està a l'ordre del dia amb aquestes sentències.
Sí, la residència és una d'aquestes obres que encara no sabem a dia d'avui o no ho tenim clar perquè se va canviar el sistema quan hi havia una empresa que la construïa, l'explotava i assumia en un moment donat les pèrdues. I per què es va canviar en un altre sistema que implica unes obligacions que avui estem sobre els 8,5 milions per l'Ajuntament, quan en aquells moments hi havia aquesta empresa que estava disposada a executar-la a cost zero per l'Ajuntament i en cas de pèrdues de l'explotació l'Ajuntament no tenia que respondre ni d'un euro, o sigui, no tenia que aportar res. Per què es va trencar este contracte? Perquè avui podem dir diplomàticament es va fer fora amb aquesta empresa, se la va fer renunciar i es va optar per l'altre sistema que va ser que pues, arrendament del terreno, l'Ajuntament s'obligava a pagar la residència i hi havia una tercera, que en aquells moments no se sabia, hi havia una tercera empresa que tenia que explotar, no sabíem quina era, perquè l'empresa constructora no és l'empresa explotadora, que tenia que explotar l'edifici sense saber exactament quines contraprestacions econòmiques ens donarien a l'Ajuntament, tot i que en aquell moment quan nosaltres vam criticar el fet de que s'optés per esta solució, ens van dir de paraula, ens van dir que no, que ja tenien unes empreses que estarien disposades a aportar uns diners que serien suficients com per a pagar el que teníem que pagar a l'Ajuntament amb aquesta empresa que construiria, que faríem cap per mans i que d'alguna manera l'Ajuntament no li suposaria cap desembols, tot el contrari. Tot el contrari. Aquest any ens toca pagar, perquè hem arribat amb un acord a l'empresa constructora, pagarem 450-460.000 euros durant 4 anys i així progressivament fins a cobrir la despesa d'aquests 8,5 milions, que al final acabaran sent 11, 12, 13 milions, ja veurem com s'acabarà l'import total que serà, però una quantitat que més del doble del que realment va costar segons l'empresa, perquè també sabem i cal dir que ha estat visitada per persones que se dediquen a aquest món i que quan vam veure la residència li vam dir el preu, comentari verbal, no tenim cap document, però comentari verbal, ens van dir que aquesta residència ells serien capaços de fer-la amb la meitat del preu que en principi pagarem o va pagar o mos costarà als caleros. Això és molt greu, és molt greu perquè no estem parlant de 100.000 euros, estem parlant de milions d'euros.
El tema de la residència, sens dubte, també que estarà damunt la taula i pendents del futur que pugui donar, sobretot un titular que va donar l'alcalde en una entrevista i a més un tema que se n'havia parlat i n'havíem parlat molt també, que és els possibles altres usos a donar-li aquesta residència.
Sí, hi ha altres usos possibles contemplats, ara estem treballant per fer un bé patrimonial de la superfície de la residència i de la residència, perquè si realment s'arriba a la conclusió d'aquesta residència no hi ha manera de ficar-la en funcionament, perquè no hi ha manera de firmar un conveni en la Generalitat, també per necessitats pressupostàries, com tots sabem, amb que contempli un 50% de l'ocupació, estem parlant de 60 a 70 places. Si això no pot ser, l'Ajuntament està preparant perquè si surt una altra alternativa que suposi traurem-nos aquesta obligació anual de tindre que pagar 460.000 euros estos primers 4 anys, però després les quantitats s'incrementarien i d'alguna manera es deixa de pagar en 15 o 20 anys quasi 12 milions d'euros, no? I d'això es tractaria, perquè si realment no han de poder ficar en funcionament, també hem d'intentar traure-nos esta deuta de damunt, que d'alguna manera és una de tantes que ofega l'economia del nostre poble.
Seguim avançant amb més temes. Hem parlat d'aquest inici de l'auditoria i també doncs, dels futuribles usos a la residència, un tema, com dèiem, molt recurrent, però que també ha estat a l'ordre de l'actualitat, com dèiem, en portada d'alguns mitjans de comunicació. També ha estat en portada i és notícia aquesta setmana, ho publicàvem la passada setmana al butlletí setmanal, aquest requeriment de l'Audiència Nacional a través dels Mossos d'Esquadra a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar de l'acte del passat 3 de desembre, si no recordo malament, dia on es va aprovar també els pressupostos del 2016, on feia referència doncs, a aquesta moció de suport a l'inici del procés polític a Catalunya, en desconnexió de l'estat espanyol, en definitiva, un requeriment que ha arribat ja a més de pràcticament 300 ajuntaments catalans.
Bueno, pues no sé, què faran amb tants de regidors? Ens tancaran a tots a la presó? Val a dir que el nostre grup, i això ja va quedar palès al ple, vam donar llibertat de vot i es va quedar palès doncs, que el company Antonio va votar abstenció i vaig votar que sí a favor. Per tant, a mi em tancaran a la presó, Antonio, i em portaràs algo de menjar. Vull dir, no sé, què vol l'Audiència Nacional? Què vol? Què volen? El govern espanyol, bueno, com que no tenim govern espanyol, han de jugar a través de l'Audiència Nacional. Què volen? Més atacs a Catalunya? Doncs pues bueno, tindran les actes dels plens. Sembla ser que volen saber el que van dir els regidors que van votar a favor. Malauradament, aquí qui va parlar més va ser l'Antonio, que ens va estindre. Vull dir, què es pretén en tot això? Que la gent siga més independentista? Vull dir, en vez de sentar-se a parlar en el govern català i intentar arreglar les coses i intentar que poguéssim fer un referèndum que la gent decidixi lliurement i que siguéssim una democràcia real, el que fan és que bueno, estan fent requeriments, estan enviant els Mossos d'Esquadra als ajuntaments, que ens volen inhabilitar a tots els regidors. Això passarà. Jo personalment de por no en tinc. Per tant, com que no tinc por, nosaltres fèiem la feina, nosaltres vam fer el que pensàvem que havíem de fer. Vam apoyar alguns regidors, la majoria vam apoyar aquesta proposta del Parlament de tirar endavant el procés i que passi el que hagi de passar. I així de clar.
Jo penso que alguna vegada ho hem parlat aquí. A nivell personal em vaig abstindre perquè, tot i que em semblaven molt les propostes, en qui tenia que desenvolupar, i això ho vaig dir al ple, qui tenia que desenvolupar tota la sèrie de propostes que contemplava en aquell document, que pues, a mi m'agradaven molt, era una persona que durant molts anys havia fet tot el contrari. Llavors és que no hi creia que la persona que després va donar un pas al costat pogués se comprometies en desenvolupar tot el que en aquella declaració hi havia, no? I per això la meva justificació de l'abstenció. Però bueno, aquí sempre ho hem dit més d'una vegada que a Espanya va haver una transició política. Sembla ser que el poder executiu i el Parlament sí que ha tingut una transició, però que el poder judicial encara, sempre ho hem comentat, que el poder judicial encara no ha hagut aquesta transició. Llavors hi ha una sèrie de personatges que estan col·locats i que se retroalimenten a determinades institucions que són les que després tenen aquestes actuacions. En aquest cas, este senyor jutge de Madrid que ha començat a demanar les actes de tots els plens. Una cosa que...
Però estan influïts pel poder polític, pel govern que hi hagi de sortir.
Més que influïts en aquest cas, o no ho sé si és en aquest cas...
Influïts oposats.
No, simplement que són del mateix color, vull dir, coincideixen, ideològicament coincideixen al govern. No cal que el truqui perquè ells ja per naturalesa ja fan la finya que voldria que fies perquè són de la mateixa ideologia, no? Jo penso que quan a nivells d'aquestes declaracions la gent té que tindre llibertat d'expressió i té que tindre poder dir lo que pensa. Una altra cosa després són les actuacions, però així en expressar els teus sentiments, per què no? I amb això d'haver llibertat i no d'haver cap mena de repressió. Una altra cosa seria que com a conseqüència se prenguessin una sèrie de decisions que fossin actuacions concretes i que llavors sí que podríem dir, escolta, pot haver conseqüències d'ordre penal, però per expressar el que penses... Per expressar el que penses.
Bueno, això demostra la democràcia que a Espanya. No és una autèntica democràcia.
Bueno, però és que són personatges que ara este personatge ha començat a demanar això. L'altre dia estava fullejant el diari que ficava que en altres situacions, en altres ajuntaments que han presentat la mateixa denúncia, o que s'ha presentat en la mateixa denúncia en altres tribunals, s'ha desestimat i no s'ha donat la més mínima importància. Escolta, cadascú pensa el que vol i fa les manifestacions que vol i vota el que vol. No, aquí no s'ha fet cap acte. No s'ha fet cap acte.
Jo també sé que tot això alborota la gent. I acalenta la gent, això sí, així de clar. Sí, llavors, què volen? Que la gent comenci a sortir al carrer a manifestar-se, queixar-se i això, doncs bueno, ho farem i ja està.
No, res.
Tema que també es va parlar aquest dilluns a la Comissió Executiva de l'Assemblea de Municipis per la Independència, que es va celebrar aquí a la Milla Mar i que precisament doncs es personarà contra l'Audiència Nacional aquesta AMI amb l'Assemblea, amb altres entitats sobiranistes, entenent doncs que és un atac que al final és unitari cap a tota aquesta moció.
Totalment.
Que es presenta.
Contra la llibertat d'expressió. Totalment. Simplement és contra la llibertat d'expressió.
Això en altres països, aquestes coses no passen en altres
països.
No s'ha
d'admetre.
Això és una vergonya.
Seguim avançant, més qüestions d'àmbit municipal en aquest primer bloc que dedicarem més a temes polítics i, entre cometes, també judicials. Parlem d'un altre dels temes que també sortia a finals d'any, coneixíem a la recta final del 2015, que l'aigua de la Milla de Mar era l'aigua més cara de les Serres de l'Ebre. Doncs bé, abans d'iniciar aquest programa comentàveu doncs, que hi ha hagut alguns contactes ja amb l'empresa Aqualia, que és l'adjudicatària del servei, per tal doncs, de fer una revisió una mica i de plantejar doncs, alguna sèrie de millores o esbrinar el perquè doncs, aquests preus i tot plegat.
Sí, i això ho vam dir, vull dir, quan el programa, tots els grups, els grups que estem al govern, ho diem que teníem que fer una revisió de les concessions estes dels serveis públics, tant de la llum com de l'aigua. I bueno, quan ja han pogut aclarir una sèrie de temes urgents a nivell urbanístic que ens corrien molta pressa, doncs, bueno, ara ja toca la revisió del contracte de l'aigua, ja toca mirar per què s'arriba també a aquesta situació i com és possible que, tot i els preus que estem pagant de l'aigua, segons la companyia d'aigües, encara té pèrdues i encara voldria... Si la concessió se mantingués als mateixos anys que queden, que són exactament ara són 15, encara voldria una pujada de l'aigua que, segons les peticions de la companyia, que va entre un 40 i un 80% més. Això per a cobrir allà costos. Llavors ja t'he dit, ja hem començat a tindre els primers contactes, han començat a demanar la primera documentació comptable de tot, hem començat a mirar també el per què se va permetre aquest canvi de remuneració a la companyia, que quan va començar era de 0,70 cèntims per metro cúbic facturat i que ara ja està, no, crec recordar, entre 1,60 i 1,70. Per què se va acceptar aquestes pujades de remuneració, que són la base del per què l'empresa diu que no es cobreixen costos i que ella no cobra el que tindria que cobrar pel que cobra als usuaris. I ara, torno a repetir, estem iniciant el procés, sabem que serà dur, perquè tot just veure la companyia començar a sumar-se a alguna cosa d'això, perquè pues, saben que els ja estem demanant coses que fins ara no se'ls havia demanat, tots aquests controls que estem fent, ara ja ens reclamen, com aquell que no diu res, ens reclamen uns interessos d'unes factures que es van pagar el 2012, d'unes factures que s'havien generat a l'11, que es van pagar el 2012, i aquesta diferència de preu, aquesta diferència de temps, perdó, entre l'11 i el 12, com que no s'havien pagat al seu moment, segons ells van generar uns interessos, i ja estem parlant en un cas una factura de 800 i pico mil euros, 888 o 890, que ens reclamen 25.000 euros, més que això s'ha de sumar a la deuta aquesta famosa que tenim, i un altre també de, crec recordar, de 180.000, quasi 200.000 euros, que també ens reclamen uns 22.000 euros. O sigui que esta setmana hem tingut la sorpresa que amb aquesta deuta que sempre hem dit que tenim, ara encara n'hem de ficar 25 i 22, doncs això, 47. Una cosa és el que reclamen i l'altra cosa és el que pagarem amb este cas. Però bueno, hi ha coses molt rares, coses incomprensibles al nostre entendre, i ja veurem pues, com s'acabarà. Tan pront tindrem resultats i situacions, explicarem a la població el per què s'ha produït, però no és normal que una empresa que gestionava l'aigua ara farà pues, 10, 12 anys, 14 anys, fiquem-li 14 anys, que amb els preus de l'aigua que es pagaven, que eren, si crec recordar, un 150 més barat, una casa venia a pagar cada 3 mesos, una casa normal amb 4 membres venia a pagar 25-30 euros cada 3 mesos. Aquesta empresa donia benefici a l'Ajuntament al cap de l'any, al passar el compte pues, diguéssim, pues, mira, han sobrat 90.000 euros, n'han sobrat 100, n'han sobrat 120, n'han sobrat 80. Donaven diners a l'Ajuntament perquè li quedava net després de descomptar-se el seu benefici industrial, i que una empresa actualment amb un 150% l'aigua més cara digui que té pèrdues, i té unes pèrdues quantioses segons l'empresa, importantíssimes, de més de 500, 600 i 400 mil euros. De tal manera que després de 10 anys d'explotació per part d'aquesta empresa, d'Aqualia, segons l'empresa, només dèficit d'explotació acumulat, dèficit d'explotació acumulat, estem parlant de més de 4 milions i mig. Això no pot ser, això és incomprensible, que una empresa te doni a quartos i que una altra, al cap de 10 anys, te demani que, o te diga que li deus 4 milions i mig, a part del cànon que continua plasmant-lo a l'explotació. O sigui que totes les auditories que s'han fet fins ara indiquen que l'empresa continua ficant com a costos els interessos dels 6 milions i continua ficant com a costos normals de l'any l'amortització d'estos 6 milions, que crec recordar que són 260.000 euros cada any. Això no és normal.
I de l'enllumenat?
De l'enllumenat pues, també estem el mateix. Els hem demanat una revisió dels preus dels diferents elements. Els hem demanat una modificació també de la P4, que era un grapat d'inversions que es van fer, que ens demanaven 1.200.000, i que nosaltres estem convençuts que el cost real d'aquestes inversions és menys de la meitat, estem parlant d'entre 500 i 600.000 euros. Ells no ho volen, i de fet ja ens han ficat dos contenciosos. Un fa referència a unes factures que de fet quan s'ha ficat part de les factures ja estaven pagades, vull dir, això és atemporal o destemporal, no val la pena entrar perquè és testimonial, este contenciós és simplement per afegir una mica més de salsa a la guerra, però realment no al lugar, que dirien, perquè anem pagant. Però l'altre sí, que l'altre és la reclamació del P4, i la reclamació del P4 nosaltres per aquí no estem disposats a acceptar tindre que pagar les millores que s'han fet als preus que ens han contat. I per aquí no passarem. I demanem, demanem per part de l'empresa que ens sentíssim que els preus que nosaltres ficarem són els preus que ella ha pagat als diferents proveïdors. No estem demanant que li paguéssim els elements a uns preus més baixos del mercat i que se generin unes pèrdues i ho hagi d'assumir la companyia de la llum. En aquest cas, la companyia mare és la mateixa. Sinó simplement que els diem, escolteu, no volguéssiu guanyar 600.000 euros d'una tallada, no? Sinó que en la situació que està l'Ajuntament, cobreu-nos el preu just. És el que estem demanant, cobreu-nos el preu just. Que nosaltres estem disposats a pagar aquest preu just, no aquest preu multiplicat per dos.
Mm-hmm. Tema de la llum, tema de l'aigua també, que ha estat molt dedicat per veïns, com per exemple de les Tres Cales, que és on anem cap allà, perquè sens dubte també doncs, el preu amb aquestes finques d'urbanització, doncs, amb jardins, evidentment el preu de l'aigua doncs, acaba augmentant molt més la factura. Parlàvem fa uns dies a nivell d'obres, entrem al bloc d'obres, que ja s'iniciaven aquests treballs d'asfaltat a l'urbanització de Tres Cales en alguns punts de la urbanització, però es plantejava un projecte molt més gran. Com està la situació?
Bueno, la situació és que actualment doncs, ja puc dir que han plantejat a totes les dues associacions i a l'entitat de conservació que encara hi ha a Tres Cales, ja han plantejat aquesta possibilitat d'iniciar una obra que donaria solució a un problema històric de Tres Cales, que és la situació dels carrers, i que ara estem treballant per saber exactament los cens, el número de cases, en aquest cas, o de propietats que hi ha exactament a la primera fase, perquè a nivell de recaudació l'Ajuntament no està separat. Ha estat Tres Cales primera fase i Tres Cales segona fase ha estat tot junt. I llavors ara el que estem fent és una depuració de les cases, bueno, de les propietats, per delimitar la primera fase i la segona fase, i jo crec que si no esta setmana, la setmana que ve ja tindrem la cosa molt, molt, molt enllestida, sabrem un número de cases que hi ha, de contribucions que es paguen, amb els solars, incluint també els solars, i automàticament pues, ja tindrem les següents reunions amb els propietaris i amb els veïns de Tres Cales, que a partir d'uns pressupostos aproximats de lo que pretenem fer, pues ja tindrem una idea també molt clara de hasta què és el que podria costar reasfaltat de tot a Tres Cales, però no en rec asfàltic, sinó en capa de rodadura, que pues, tindríem carrers adesentats per més de 20 o 25 anys, perquè hem estat parlant, i els veïns també m'han estat parlant, perquè vam tindre una reunió de l'Associació Mediterrània amb una possible empresa que va presentar els seus números i les seues característiques d'asfalt, i bueno, pues en aquells moments pues, es van comentar pues, que l'asfalt que es ficaria, que la capa de rodadura, donada les característiques de Tres Cales, pues, ens permetria mantindre uns carrers adesentats durant molts, molts, molts anys. Estem parlant, torno a repetir, d'uns 20-25 anys que no hi caldria pensar. Això que facilitaria, i amb això sempre ho han parlat amb els veïns i ells ho reconeixen, que la neteja quan ja és rec asfàltic, com s'ha fet ara i es va plantejar ara, jo penso que al seu moment se va plantejar malament perquè s'hagués tingut que plantejar un altre tipus d'asfalt, el rec asfàltic impedeix la neteja dels carrers amb els millors habituals que té l'Ajuntament, que són aquestes barredores, perquè agafa molta arenilla i allò pues, no acaba de limpiar, sempre s'està embossant, sempre està acumulant la gravilla i no es limpia, no es poden limpiar. Mentre que si els carrers poguessin estar asfaltats amb un rec asfàltic, pues, llavors allí hi hauria una màquina que aniria limpiant els carrers i quan passaria els deixaria nets. I seria una cosa pues, ràpida i ben feta, no? Ara això és impossible. Ara és impossible. Els carrers de Tres Cales és impossible.
Carrers de Tres Cales, per tant, doncs, que analitzarem en les pròximes setmanes com avança aquest tema de l'asfaltat. Altres asfaltats que estan previstos són aquells que ja vam avançar a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat, referent a carrers d'aquí del centre urbà, del nucli urbà de la Milla de Mar.
Sí, sí. Vull dir, ja ho vam dir, que hi havien previstes una sèrie d'actuacions amb una sèrie de carrers que estan molt deteriorats i avui mateix ja han firmat el contracte amb l'empresa adjudicatària i si no passa res, passat Pasqua ja es faran, no? Ja veurem doncs, alguns carrers i que els veïns tenen tota la raó del món de queixar-se perquè ja que estan molt deteriorats pel pas del temps i que s'arreglaran. No?
També hem vist unes obres també que estan en marxa al municipi, aquesta és no competència de l'Ajuntament, però sí que doncs, també entenc que donaran també una visibilitat al municipi aquestes obres d'arranjament a l'entorn de la llotja de la cofraria de pescadors.
Sí, este és una obra que directament la fa Ports de la Generalitat dintre del seu espai i que d'alguna manera ja hi vam estar parlant, vam anar a visitar-ho, sobretot l'alcalde està molt al damunt i d'alguna manera li estem dient que perquè han hagut ja queixes i nosaltres a la primera trobada que vam tindre l'alcalde ja li va explicar perquè ara per exemple en un triangle que s'intenta fer doncs hi ha una mica de problema perquè els usuaris de les instal·lacions sobretot de la cofradia veuen que allò en un moment donat podria generar problemes de circulació. I al seu moment, quan vam estar parlant inicialment, ja li vam dir, escolta, ja s'ho heu pensat bé de fer això? Sí, sí, perquè això no impedirà res als camions, ni a la curva, ni a la recta. Vale, si vosaltres ho dieu, esteu al vostre espai, però no ho veiem massa clar. L'alcalde, en este cas, ja està molt al damunt i ja li ha transmès les inquietuds dels usuaris i sembla ser que podrem arribar amb este triangle, sembla ser que el triangle de la discòrdia, podrem arribar a un punt de trobada en Ports de la Generalitat i ja veiem si no queda com abans, que per lo menos que el triangle este se redueixi el màxim possible perquè faciliti molt la circulació rodada i sobretot pesada dels camions i dels trailers per en aquella zona.
Tema d'obres que hem volgut comentar i lligo una miqueta conceptes del port, marxem cap al port de l'Estany, perquè també aquesta tarda, si no sí, vaig malament, exactament. També es comença ja a parlar d'un altre dels projectes que va avançar fa uns dies amb tu, Mari, en l'apartat de l'entrevista, parlant d'aquest nou projecte de millora.
De millora del port de l'Estany. Bé, avui aquesta tarda esperem a la tècnica del port de la Generalitat, a la Sara Pons, que ja tenim damunt de la taula un projecte molt interessant que ja ens van vindre a parlar una vegada vam entrar nosaltres al govern ja a l'estiu i està molt bastant enllestit. Anirem, pues, si podem, esta tarda i no fa massa mal temps a mirar in situ doncs, intentar millorar alguna cosa més d'este projecte que nosaltres ja vam fer les nostres aportacions. El projecte, ja ho vam estar comentant per la ràdio l'altre dia, era millora de lo que és la ria i la platja, sobretot recuperació de la ria i també recuperació de la llacuna que queda a la dreta. Esta llacuna, ells també tenen el projecte inclòs aquí, però qui faria la recuperació seria l'entitat Paisatges Vius, que és els que ja van fer la recuperació de la llacuna de l'Estany Tor. Aquesta gent de Paisatges Vius, de costa del territori, tenen uns projectes molt interessants, van començar per l'Estany Tor l'any passat, aquest any intentaríem fer este de l'Estany d'Engràs, i després continuaríem amb totes les altres llacunes de Santes Creus, Sant Jordi, tot això. És un projecte bueno, que valdrà molt la pena i bueno, ja a veure si ho podem tirar endavant, o que sigui l'any que ve. A veure què ens diu la Sara. No,
sobretot és perquè alguna actuació s'ha de fer. Sí. Hi ha dos platges que estan molt malament i que després també que de fet des de l'Ajuntament i la Mari ho podrà explicar que en cas de que s'hagués de reposar arena hi ha dos platges que sí que s'han de reposar avui per avui, que són l'Estany Podrit, perquè l'últim llevant que va haver se va menjar molta platja. Hi ha tres grups o dos grups de pins i dos dels dos grups de pins que abans no hi havia problema. N'hi ha un que està més a la vora de la mar que estava, que té la meitat dels arrials ja estan a l'aire. No sé si estos dies del vent haurà caigut o no, però que realment són un perill. I això és perquè el llevant pues, se va endur molta terra de la part de dalt, no? Que abans no se n'havien dut mai perquè estos pins estaven allí i són bastant alts, vull dir que no es caiguen sortit d'ara. I després també vam anar a veure la platja de l'Estany i vam veure que també del mateix temporal se va gratar molt, hi ha unes tuberies d'aigua que abans feien cap a la caseta de la Creu Roja i que han quedat descobertes i que allí s'hauria de fer com una espècie d'actuació
Sí, però això és una actuació que podem fer ara de temporada i de cara a l'estiu, perquè bueno, ja estan pressupostats a través de la... L'alcalde va tindre reunió amb el delegat territorial de la Generalitat, hi ha uns diners pressupostats i quan nosaltres tinguéssim demanda d'arena, pues ja la demanarem nosaltres. No esperarem que vinguin ells sense avisar, no? Això és una altra història. Estem parlant d'un projecte, el projecte que presenta Ports de la Generalitat és un projecte molt interessant, ja dic, insisteixo, de recuperació de la llacuna i recuperació de lo que és la ria i totes les actuacions del Mollet, dragar tot el que seria l'arena que està tapant la ria i també la platja, no? Adequar la platja tal com marca Ports de la Generalitat.
Per tant, doncs, una actuació de recuperació natural, per entendre'ns aquest espai.
Sí, 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 no n'hi ha de ciment.
No n'hi ha de ciment. Intentarem fer-lo més integrat possible en el paisatge. Vull aprofitar també a dir que este cap de setmana, este diumenge, va haver... Malauradament no vaig poder assistir per malaltia, però tenim aquí al poble un grup de voluntariat que va estar col·laborant o va estar col·laborant en l'entitat Paisatges Vius de neteja de lo que és la llacuna de l'Estany Tort. Aquesta llacuna ja sabem que es va recuperar, però claro, s'embruten, no? Malauradament s'embruten i es van traure molts de microplàstics en salabres, se va tenir que tornar a posar encordats, se va fer replantació de flora i de vegetal, doncs, i la intenció final és que poguéssim introduir el samaruquet aquí altra vegada, no? Per tant, haurem de cuidar això. Lo que farem és intentar, a través d'aquest grup de voluntariat, intentem fer sortides també de neteges de platges. És una de les nostres propostes de captar el més gent possible. Val a dir que van haver 25 persones, inclús gent que passava per allí també es van apuntar, me van comentar, i intentar conscienciar la gent de que hem de cuidar l'entorn que tenim fantàstic, no?
Estem avançant amb més qüestions d'àmbit municipal. En aquest cas, entrem a un bloc de serveis socials i de sanitat. Dos temes, serveis socials, que es tenen dependències al segon pis de l'Ajuntament. Sanitat, tenim també aquesta trobada que la passada setmana el regidor de Sanitat i l'alcalde van mantenir amb el nou gerent de la regió sanitària a les Terres de l'Ebre. Temes de benestar social, temes de sanitat, com valorarien també aquestes noves actuacions, en les noves dependències i amb aquesta trobada per intentar demanar algunes millores en atenció mèdica al municipi i en temes relacionats amb l'ambulància municipal.
Exacte, el que tu has dit. Vull dir, estos dies se van fer estos contactes, l'alcalde i el regidor de Sanitat, el Joan Manuel Tello, i perquè tenim, i amb això hem de ser clars, que tenim queixes del funcionament del CAP de la Milla de Mar. Han hagut moltes queixes i a veure si la nostra intenció evidentment és millorar i que això funcioni bé, no? I que, perquè la sanitat és una cosa important i la gent ha d'estar ben atesa, no? Llavors ell va tindre el contacte amb el responsable d'aquí de Terres de l'Ebre a veure si podem fer totes les millores possibles.
Sí, simplement se va plantejar això, tal com ens ho van explicar, que es va plantejar que es tindria que millorar molt la gestió i que d'alguna manera es tenia que aquesta millora de la gestió tenia que millorar una millora de la coordinació i que d'alguna manera tots els ciutadans de la Milla es veiessin ben assistits. El compromís del delegat va estar en aquesta direcció i ara els propers dies veurem les conseqüències d'aquesta entrevista i d'aquesta sol·licitud per part de l'Ajuntament. Vull dir que som conscients perquè també som usuaris, vull dir que mos hi hem trobat de que realment hi ha situacions que no s'haurien de produir, que el ciutadà hauria d'estar més ben atès i a vegades amb uns altres criteris, no tant de rentabilitat econòmica, d'intentar que la seguretat social no es gasti tants de diners ni en medicaments ni en hores de consulta, sinó que al pacient, al ciutadà, se li ha de donar el que necessita, no el que voldria l'administració, que en aquest cas, allò que parlàvem al començament, que va ser una declaració molt bonica, però que ho tenia que executar i fins ara ho estava executant, no ens convencia, no? I aquí passa el mateix. no només hem de parlar d'aquests temes sentimentals que afecten el sentiment cap a Catalunya, sinó que també ens ho hem de creure i que tots els implicats hem d'aconseguir que aquest país, amb independència o sense independència, funcioni com ha de funcionar i no només en declaracions d'intencions, que agraden molt. Però simplement després m'ho hem d'anar a la realitat i aquests responsables polítics que fan aquestes declaracions han de complir el que diuen. Han de complir el que diuen i han de fer el que diuen. I no per un costat fer aquestes declaracions i després trobar-te amb determinats aspectes que pengen directament de la Generalitat, com era la sanitat, que és un desgavell i és un no sentit per falta de voluntat de bona gestió, per falta de voluntat cap a una bona gestió.
I respecte als serveis socials?
Respecte als serveis socials, es tenien tres despatxos allí al Casal dels Avis, estaven apartats de l'Ajuntament, ens van demanar si podien estar o vindre a l'Ajuntament, aquí hem habilitat un pis que teníem buit, que abans estava la conserge, i ara pues, tenen tres despatxos que tenen més intimitat, perquè bàsicament també hi havia un problema d'intimitat, perquè se sentia pràcticament tot. Llavors hi ha una petita sala d'espera, hi ha una sala de reunions, perquè hi ha situacions que requereixen xarles a un grup de persones per part de les assistentes socials, explicacions i xarles, i ara es podran donar, i a més hi ha tres despatxos que tenen una cada un amb la seva privacitat i més aïllats, no? I d'alguna manera quan analitzes una mica dius, bueno, aviam, és una realitat del nostre poble també, una sèrie de famílies que necessiten l'assistència per part de l'Ajuntament i de les altres institucions de la Generalitat, i semblava com si de l'Ajuntament és lo
no fos
que,
això, sí,
exacte, com si la realitat del nostre poble fos una altra realitat de trajes, de gent ben vestida, de gent engominada, de guaperes, la realitat i aquesta realitat que és més dura, que són les famílies que necessitem, és com si les desplacessin en un racó, les haguessin ficat allí, que no es veguen, que no es veguen, no. L'Ajuntament, que és l'Ajuntament de tots, hi ha gent amb possibilitats, hi ha gent que no en té tantes, hi ha gent pues, que té necessitat. I avui veiem entrar al nostre Ajuntament la realitat del nostre poble. I la realitat del nostre poble és, com he dit, gent que té capacitat econòmica, que ve a pagar els seus impostos, que està content. Ja sabem que els mediterranis a l'hora de pagar impostos mai estem. Els països nòrdics s'ho prenen d'una altra manera, però bueno, que paguen perquè saben que és necessari perquè l'Ajuntament i el poble funcioni. Però també veiem aquesta realitat cada dia que és de gent necessitada, de gent que necessita aquesta espenta i aquesta ajuda per part de la Generalitat, per part de l'Ajuntament sobretot, que els hi ajuda a tramitar totes les necessitats que puguin
tenir. I les tècniques també estan més bones instal·lacions, tot més centralitzat.
Exacte. I es troben més arropades perquè en qualsevol problema pues, tenen gent que està al costat mateix. Vull dir que està a Cultura, està a la ràdio, estem baix, vull dir que tenen més ràpida assistència. Però jo penso que amb això hem millorat, intentar veure realment la realitat del nostre poble.
Estem ja a la recta final del nostre programa d'avui i, sens dubte, també hi ha damunt de la taula un tema gros que no és el mateix que la mida del que anem a parlar, que és del peix blau, un problema que sembla que després de molt de temps i reclamacions d'aquest sector ha arribat a les orelles del que és el nou director general de pesca i la maquinària, diguem-ne, que s'ha reactivat en aquest sentit. Un sector del peix blau tarragoní que està ja sota límits, en una situació molt extrema. Quina és la visió que en tenen des de Compromís per la Cala? D'aquesta també anunci des de les confraries de pescadors, des dels afectats, de demanar doncs, una mena d'ajudes econòmiques d'emergència mentre estan més fàcils.
És una problemàtica greu perquè afecta moltes famílies també del nostre poble, un sector que està molt tocat. I, clar, és una demanda pues, que ha tingut que arribar i sí o sí, no? si, no es pot, si ells no poden viure de la pesca, l'administració els hauria d'ajudar d'alguna forma, esperant mentre, bueno, esta demanda que estan fent de que facin un estudi científic de per què està passant tot això. Sembla ser que a França ja li està aquest estudi, a veure si al final arriben a la mateixa conclusió. Però, com diu l'Antonio, l'administració ha d'estar al costat del sector afectat, i el sector del peix blau, ara mateix, al nostre poble, és un sector pues, que està tocat, no vull dir de mort, però déu-n'hi-do.
I en aquest cas, vull dir, quan sentes parlar amb els pescadors, perquè bueno, parles i t'informes i preguntes, pues és que no només és, o sigui, és el peix blau, és ara una punta de llança, perquè segurament després del peix blau poden anar altres espècies, no? I si sentes parlar als pescadors de l'arràs, per exemple, aquest estiu pues, se queixaven que determinades peixos, com ara el lluç, hi havia algun peix que realment no sabia capturar-lo que normalment se capturava. I clar, te preocupa perquè no només és el peix blau, de retruc, tots els depredadors del peix blau se'n ressentiran. Si no hi ha peix blau, tots els depredadors a posteriori se ressentiran. I llavors tota la pesca, o sigui, tot el que és la costa, tot el que és el fons marí, se'n ressentirà si és que passa alguna cosa. I llavors és per egoisme, eh? Vull dir, no només dir, oh, és que ara els hi farem un estudi perquè el sector pesquer i aquestes famílies, aquestes 200 famílies, no són 200 famílies, sempre ho he explicat i així ho entenc, eh? Quan aquí al poble se generen una caixa de peix blau que va a 3 euros, a 4, 5 o a 6 euros la caixa, i que arriba a Barcelona o arriba a un altre mercat, Barcelona perquè és la destinació del 70% o 80% del peix que s'agafa aquí, i en aquella caixa se transforma en 70 euros, en 70 euros perfectament, este plusvalua que s'ha generat de 7 euros a 70 euros ajuda no només a viure als pescadors directes, sinó que ajuda a viure als transportistes, per tant, imposts, seguros, camions, petroli, per tant, més impostos, etcètera, etcètera. Quan arriba al mercat, doncs hi ha impostos municipals, la furgoneta del que compra la caixa de peix i després l'endú a la peixateria, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, no només és que, diguéssim, ajudem a 200 famílies. N'estem, amb aquest estudi, n'estem ajudant a moltes més famílies que 200, a mils de famílies. I sobretot ajudem a que la societat funcioni perquè permet passar de 7 euros una caixa de peix a 70 euros al mercat o al consumidor final. I aquesta diferència de 63 euros, això, que és 10 vegades més a vegades del que val o li paguen al pescador, ajuda a viure, a cobrar impostos i a pagar moltes coses a molta gent.
A veure, quines conclusions s'arribarà, si arriben a fer l'estudi, perquè clar, de comentaris n'hi ha tant, que si el riu, que si el microplàctons, que si sobreexplotació, diuen tantes històries, a veure què és el que està passant, però que realment és una situació, pues...
És preocupant, és molt preocupant i no. S'ha de ficar fil a l'agulla i hem de saber per què passa i si sabem per què passa, ficar-li solució i ja, i que siga ràpida.
Estarem pendents doncs, de les diferents actuacions. Per cert, demà visita al municipi, demà dijous, de la consellera d'Agricultura, que també està previst que pugui conversar una mica amb el patró major de la confraria, amb alguns representants de la confraria Pescador Sant Pere, però sobretot per aquesta inauguració doncs, del simulador de navegació a l'escola de capacitació nàutico-pesquera. També una visita important i a més emmarcada també en aquesta situació d'una part del sector pesquer del municipi, que tot i que no estan amarrats al port de la Cala, per aquesta problemàtica doncs segueixen sent...
No deixen de ser caleros.
Exacte. No deixen de ser caleros. Suposo que podran fer parlar amb ella.
Doncs hem de tancar ja aquí el nostre programa del Parlem-ne. Ens arriba un cap de setmana, esperem amb bon temps per a la 25a Fira Alternativa. Ens arriba també doncs, una Setmana Santa, per tant doncs, desitjar-los també que tinguin uns molts bons dies, gaudir una miqueta d'aquesta fira de les vacances i a participar també d'aquests dies.
Molt bé, esperem que faci bo perquè venen molts firaires, això ha d'estar a tope. Per lo que he vist al temps, sembla que farà algo de fred, però bueno, si fa sol, ben abrigats, podem podem estar a la fira, podran estar a la fira la gent i podrà vindre la gent a visitar-nos, que és el que ens interessa, i que hi hagi moviment de gent per aquí al poble.
Doncs senyora Mari Marçal, senyor Antonio Espuny, regidors i portaveus del grup municipal de Compromís per la Cala a l'Ametlla de Mar, gràcies, i ens retrobem ben aviat aquí al Parlem-ne.
Gràcies a tu. Gràcies. Bon dia.
I nosaltres també acomiadem el nostre espai d'informació política municipal. Ho fem per uns quants dies, perquè la pròxima setmana doncs fem vacances de Setmana Santa aquí a la Cala Ràdio i no tornarem doncs ja fins passada aquesta Setmana Santa. Mentrestant, també els desitgem que tinguin unes molt bones vacances. Gràcies.